Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Gairebé 3 milions d'infants estan en greu perill després del brutal terratrèmol que ha assolat el Nepal. Tu ens pots ajudar a salvar-los la vida. Envia UNICEF al 38080 i confirma el teu missatge o entra a unicef.es/cat. Els nens i nenes del Nepal et necessiten ara.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La història del blues, el rock i el pop en un mateix espai. Chelsea Hotel. Els dijous de 10 a 11 de la nit, fes un repàs dels autèntics clàssics a cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know.
Quan passen uns minuts de les 8 de la tarda, comença com cada dijous el Molta Comèdia. Avui tindrem teatre fet aquí i teatre que es fa aquí. A veure si ho entenem. Un es representa aquí, però no està fet aquí, no està construït, no està creat, i l'altre sí. Es fa aquí i, a més, l'han creat gent de la ciutat. Però, com sempre, amics meus, abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, centenari del mestre Wells. Estimats germans, el passat dia 6 de maig es complien 100 anys del naixement d'Orson Welles, el polièdric i complex artista que amb 20 anyets ja va cridar l'atenció del públic i que va ser i fer durant tota la seva vida gairebé el que volia, convertint-se, generalment, en el terror dels productors i inversors d'aquest negoci anomenat també pels anglesos i nord-americans de l'entreteniment. Tot i que va ser molt conegut com a cineasta, cal dir que Orson Welles era, essencialment, un home de teatre. I li va passar igual que a Ingmar Bergman. La fama va créixer pel cinema i no pel teatre. Fins a cert punt, lògic. Aquesta simbiosi d'home de teatre i de cinema, Welles la va jugar molt bé, fent diverses pel·lícules basades en les obres de Shakespeare. Qui no recorda algun brívol Macbeth, o un potent Otello, o aquella recreació del personatge de Falstaff en una producció espanyola i francesa, però sobretot espanyola, Campanades a mitjanit, on el productor principal i amic, cal dir-ho tot, Emiliano Piedra, que a més era marit d'Emma Penella, s'hi va deixar molts i molts dinerons. Però és que Orson Welles, que va començar espantant els nord-americans amb una emissió de la Guerra dels Mons, d'un altre Welles, i que va crear pànic per la recreació de la invasió d'extraterrestres com si fos de veritat, tenia la capacitat de convertir en realitat qualsevol element per arribar a allò que tot bon comediant, qualsevol persona dedicada a les arts escèniques, pretén, i que és, no gens menys, que captivar l'espectador. Emocionar, inspirar, informar, distreure, suggerir, expressar, convèncer, obrir noves perspectives, aprofundir en l'ésser humà, són les característiques que defineixen a un artista de les arts escèniques. Orson Welles era això. Cap de les maneres d'arribar al públic li era indiferent, i totes li servien. Qui no recorda Ciutadà Kane? Qui no recorda el seu Quinlan de Set de Mal? Mestre Welles, per molts anys en la memòria de tots, i ara amb la possibilitat de poder, quan faci falta, reveure alguna de les seves creacions. Però jo també us aconsello, llegiu la gran biografia de Barba Element de Orson Welles. Per molts anys.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Quin pajarillo, l'Orson. Ai, senyor, sí, amb allò ens va espantar, amb allò de la Guerra dels Mons. Ai, senyor.
Tothom estava, però realment, estaven trucant a tot arreu. Trucaven a la policia, trucaven als bombers, trucaven a ell.
Sí,
què passa?
Sí, sí.
Quin tothom... és aquest problema?
Ho feia tan bé que la gent s'ho va creure, oi?
S'ho va creure totalment.
I llavors va haver de sortir dient que era ficció, però es veu que ell ja ho va fer per fer una mica expressament, sí, per cridar l'atenció. Era molt llest.
I era una criatura, Isabel?
Era una criatura, sí. Com es diu, el pequeño Nicolás. Era un pequeño Nicolás, però del teatre. Sí. Que sí? Ah, i escolti, i li diré una cosa.
Què?
Jo ara venint, també m'he trobat uns marcianos.
I què?
Oh, miri, anaven amb una nau blanca, Anaven amb una nau blanca, n'hi havia 7 o 8 a dintre, i després unes coses taronges, i llavors se m'han acostat. Dic, ai senyor, els marcianos...
Això ha sigut ara?
Ara, venint cap aquí, cap a la ràdio, se m'han acostat, i repartien globus i papeletes, i després dic, ai senyor, dic, ja sé qui són, els marcianos ja han aterrat a Sant Cugat, a Catalunya, és de la campanya electoral, senyor Eduard.
Però ja fa temps, no?, que hi havia marcianos per aquí, i hi ha alguns que vaig mirar i ja m'ho semblen que són de marcianos.
Sí, sí, on hi ha més d'un, i venen de planetes diferents, que sí?
Mare meva.
Ai, sí.
Com pot ser que hi hagi gent que es pugui creure... que es pugui creure segons quines coses, no?
Pues miri, no ho sé, també deuen ser una mica marcianos.
Perquè hi ha gent encara, doncs, que aquests programes que existeixen encara, no?, que expliquen de, jo què sé, doncs, que han vist unes llums...
Ah, sí, aquell de... A mi m'agrada molt aquell de, com es diu, el Tercer Milenio... Ah, sap aquell matrimoni, que
sí,
són matrimoni, aquella parella.
Ah, no sabia què
és. Sí, ells són molt aficionats a les coses paranormals.
Estan benvinguts, doncs.
Estan benvinguts, i es veu que tot el dia estan parlant dels temes... Imagini's allà en aquella casa com deu anar allò.
A l'Orson també estava benvingut, el que passa que anava canviant de persona.
Ai, miri, jo sí, quan...
Estava benvingut, sí, amb algú, i llavors quan començava a deixar d'estar-ho, sí, doncs clar, amb molt bon criteri el que feia era dir, canvio.
Canvio, sí, oi, de dona va canviar mil vegades també. Jo vaig tenir un petit a fer amb l'Orson, però sí, però quan es va ficar la Rita del mig...
Petit amb l'Orson, difícil, eh?
Bueno, no, perquè llavors encara no estava tan gros. Ah. Després va anar, sí, allò va anar creixent, dius, com pot ser, oi?
Era un home bastant gros.
Sí, era un armari, sí, per això va acabar amb la Rita, que aquella també tenia una esquena molt grossa, també.
Hi ha una anècdota molt coneguda de les següents amb referència a la Rita, que és que la Rita va fer unes declaracions i van demanar, i va dir que dintre de la seva experiència matrimonial, la millor que havia tingut, diu, havia sigut amb l'Orson Welles.
Ah,
i a l'Orson, quan li van fer el comentari, doncs va dir, doncs si allò era felicitat,
O sigui que...
Que vol dir que l'havia passat...
Les coses
anaven... La vida l'havia passat molt pitjor perquè, diu, jo ja sé el que va ser.
Un tormento va ser.
I per tant...
Un torbellino.
Bé, teníem aquí previst, avui, tenim la xerrada amb en Josep Maria Pou, per parlar, doncs, de l'estrena, bueno, estrena, la presentació a Sant Cugat, al Teatre Auditori, el dissabte, de Prendre partit, de Ronald Harwood. Però sembla que hi ha alguns problemes de connexió i no ens arriba això. Jo començaré per explicar, doncs, que aquesta és una obra escrita per un autor anglès, és a dir, un autor nascut a Ciutat del Cabo, però que tota la seva carrera la va fer, doncs, a Londres, ha fet a Londres, encara és viu, i que ha sigut bàsicament més aviat guionista que no, doncs, que no dramaturg, eh? Però té una gran capacitat, és un home amb una gran capacitat, sempre ho ha estat, de poder fer obres molt interessants. Aquí es tracta d'una obra que ens situa al Berlín de l'any 1946, en una ciutat que està absolutament destruïda com a conseqüència de la guerra, una destrucció que està la gent desorientada, que hi ha morts i que hi ha, doncs, en fi, al final s'ha comprovat que existeix el final d'una etapa, i aquest final d'etapa el que passa és que ens porta, o ens va portar, com tots saben, aquells judicis de Nuremberg, que és a dir, els guanyadors varen jutjar els que van perdre, que és el que passa amb totes les guerres. O sigui, en aquest cas jo diria que hi havia raons suficients com per jutjar i alguna més. Però la veritat és que en alguns casos potser la cosa era més complicada. I és el cas del que tracta l'obra Prendre partit, perquè parla de va haver-hi un apartat de polítics i de militars i va haver-hi un apartat de judicis que estaven dirigits a la gent de la cultura. Hi havia gent de la cultura, evidentment els que eren jueus van tenir que marxar, no podien estar, però hi havia gent que, per diverses raons, varen continuar. Uns manifestant-se perfectament adherits al règim nazi i uns altres que no tant. I potser el cas de l'obra és aquest, és Wilhelm Furtwängler, que era un gran director d'orquestra i a la vegada també compositor, cita menys el de compositor, jo no ho entenc perquè ho era, que era, per molts, encara es diu que era el millor director que ha existit, el millor director d'orquestra que ha existit mai, director de l'Orquestra Filharmònica de Berlín. Era un home amb una capacitat brutal, doncs, per aglutinar tota l'orquestra, aquests 60, 70, 80, 100 músics que fan falta per segons quines grans sinfonies, i tenia una manera de dirigir que deien subjugava, és a dir, que el que feia era, en molts casos inclús allargar molt els temps, i un dels seus grans músics per ell era el que per sota anem escoltant molt baixet. Doncs aquesta obra que estem escoltant de Bruckner es diu precisament Sinfonia Wagner. I llavors reposa, o sigui, diu molt bé, s'ajusta molt bé precisament el que estàvem parlant. És a dir, el que Furtwängler era un home que tenia, estimava molt la música alemanya, Beethoven, Bruckner, etc. I que a més tenia una capacitat. Aleshores, el que passa amb aquesta obra és que un coronel, un comandant de l'exèrcit nord-americà, Steve Arnold, el desitgen per pugui funcionar. I, perquè ens ho acabi d'explicar, tenim amb nosaltres, a la llunyania, però espero que anímicament molt a prop, en Josep Maria Pou. Josep Maria, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé. Bé, jo havia començat a explicar una mica què és Prendre partit, però em fa l'efecte que el que interessaria seria que tu, que n'ets el director per una banda i un dels intèrprets principals, ho acabessis d'arrodonir.
Bé,
prendre partit és una funció que intenta recrear a dalt de l'escenari un moment de la història més recent, al final de la Segona Guerra Mundial, els anys 40 i pico, quan els aliats que van guanyar la guerra després de la caiguda i la desfeta d'Alemanya, doncs van començar amb els judicis de depuració per tal de descobrir a tota la gent que havia col·laborat amb Hitler, el nazisme i demés, i fer-ne una neteja clara. I un d'aquests judicis dels molts que es van fer i de les moltes investigacions que es va fer va ser una investigació arrel del que en aquells moments era el millor director d'orquestra, considerat el millor director d'orquestra del món, que era el director de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, Wilhelm Furtwängler, que durant tota l'època en què Hitler i el Partit Socialista Nazi i demés van estar al poder, doncs ell va seguir dirigint la Filarmònica de Berlín, així com altres intel·lectuals, altres artistes i altra gent de la cultura. Es va exiliar o va deixar els seus càrrecs oficials i demés, en Furtwängler no va voler deixar mai de ser director de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que d'alguna manera era l'orquestra oficial del règim, perquè tot i sent una orquestra privada, particular, en el moment que Hitler va arribar al poder, doncs Goebbels la va, diguem-ne, nacionalitzar o la va fer seva, i es va convertir en un instrument de propaganda d'aquella ideologia nefasta, no? A l'acabar la guerra, doncs, el Wilhelm Furtwängler va ser una figura molt controvertida. La funció recull els moments en què un coronel americà rep l'encàrrec del govern americà i del govern dels aliats, dels que van guanyar la guerra, de fer una investigació prèvia al voltant de la figura d'aquest home per veure fins a quin punt és un nazi o no ho és, o com justifica ell que durant tot aquest temps col·laborés de manera tan directa amb aquell règim. Tots els interrogatoris, no només amb ell, sinó a la gent que l'envolta, els músics de la seva orquestra, etc., etc., doncs són els que ens donen la imatge de qui va ser aquest home i quin va ser el seu compromís. Aquesta és l'anècdota que explica la funció al llarg d'una hora 50 minuts i que se segueix quasi com si fos una investigació policíaca, amb interrogatoris els bons i els dolents, i cada interrogatori descobreix una nova faceta o punt de vista o una nova cara d'aquest personatge, que és el que interpreto jo. Però més enllà d'això, que això és l'anècdota de la funció, el que hi ha a la funció i el que a mi més m'ha interessat, i per això estic fent aquesta funció, el que hi ha a dins de la funció és una reflexió al voltant de quin és i quin ha de ser o quin no ha de ser el compromís de l'artista o de l'home de la cultura amb determinats governs o determinades ideologies. O, en definitiva, per deixar-ho més clar, del que tracta la funció i el que convida a que l'espectador reflexioni al final de la funció i prengui partit, el títol de prendre partit, no només es refereix a que els protagonistes en un moment determinat han de prendre partit per tirar cap a la dreta o cap a l'esquerra, sinó que també es refereix a que el públic, al final de la funció, amb tot el que ha vist i ha sentit, prengui partit ell mateix i es posicioni davant d'aquest conflicte etern, però que ara, per desgràcia, en aquest país en el que vivim està més acurat que mai, que és el de les relacions entre el món de la cultura i el món de la política, entre els artistes i els polítics, que mai han sigut massa bones, mai han sigut massa clares. D'això, en definitiva, és del que tracta la funció.
Bé, la obra original de Ronald Howard, el títol original és Take Inside.
Sí.
Que penso que és bastant...
Bastant, sí, és això, la traducció literària. Bastant,
per això et dic que és significatiu, no?
Sí.
Tu creus, de totes maneres, que l'autor, el Harwood, ell sí pren partit sobre el personatge?
Teòricament no. Vull dir, al llarg de la funció, no. La funció es queda... La funció queda oberta al final... I és l'espectador el que ha de prendre partit també, a veure si l'han convençut més al llarg de la funció els arguments del Furtwängler en la seva defensa o els arguments del major Arnold, que és el militar americà encarregat dels interrogatoris. Cada un dels dos té les seves raons i cada un les explica de la seva manera.
Com sempre, no, Josep Maria?
És l'espectador el que al final de la funció té que prendre partit. I aquesta és la voluntat de Ronald Harwood, l'autor. El que passa és que, si és veritat, s'ha de dir... sense que sigui gens maniqueista, que tot està basat en fets reals i en tots els documents que hi ha de les investigacions, hi ha alguns interrogatoris que són reproduïts exactament amb el mateix text, tal com van succeir. Però sí, és veritat que el militar americà a qui van encarregar d'aquesta investigació era un militar americà una mica bruto, per dir-ho d'alguna manera, un home que no té cap interès en la cultura, que no aprecia gens la música clàssica, que no li agrada gens, que ni tan sols sabia de l'existència de Furtwängler com a director d'orquestra. És un home incult i un home que no té cap interès i que desprecia molt del món de Furtwängler, la música, la cultura, etc, etc. Això fa, tot i sent un personatge real, que era així, el coronel, qui es va encarregar d'això, doncs fa que el públic més o menys sensible doncs automàticament vagi en contra d'aquest tipus de persona i es decanti més les seves simpaties i la seva empatia cap a Furtwängler. No, només per això, per una qüestió de personalitat i de manera de comportar-se. Diguem-ne que el coronel americà que fa els interrogatoris és una persona molt barruera de modus i maneres, i això fa que potser una certa quantitat de públic doncs estigui una mica en contra d'ell. Però si hi ha una altra quantitat de públic escoltant molt bé els arguments del Furtwängler, doncs tampoc està massa d'acord amb la manera que Furtwängler es va comportar.
Perquè suposo que hi havia un aspecte que estava clar, que és que en aquell moment els vencedors tenien que penalitzar d'alguna manera a la gent que s'havia doncs, o bé manifestat absolutament realment amb el règim, com va ser doncs, el cas d'algun altre director, precisament, sí, precisament de música.
Sí, no, Von Karajan, per exemple.
Von Karajan, a què te'n referia?
Von Karajan, que és qui va substituir després en Furtwängler com a director de la Filarmònica de Berlín i que és potser el director d'orquestra de la Filarmònica més popular, inclús amb aquella gent que no sap massa de música clàssica, però Herbert Von Karajan, quasi tothom ho ha sentit i sap qui és. Doncs Herbert Von Karajan, que durant l'època de Furtwängler ja era un home amb 60 i pico d'anys, de molt prestigi, i Von Karajan era un home de 30 anys que estava començant, doncs Furtwängler sí es va poder demostrar que estava afiliat al partit dels nazis, i afiliat a més dues vegades, per si en faltés alguna, tant a Alemanya com a Àustria, i que pagava les seves quotes religiosament, i que participava activament. Tot i això, quan va arribar el moment aquest dels judicis, en Von Karajan el van absoldre com a innocent, el van declarar innocent. Per què? Doncs la història ho explica molt bé, perquè hi havia una pila d'interessos comercials, la indústria discogràfica que en aquell moment estava reeixint doncs va apostar per Von Karajan.
Hi havia figures d'aquesta mena, eh?
Exacte.
A més, era molt cinematogràfic, a més, tenia des del punt de vista formal d'extraordinari.
Furtwängler era un artista, això que es diu, reconegut per tot el món, un artista total, un místic de la música. Ell no es preocupava de la seva popularitat ni de la seva fama, que era molta, ni de crear espectacle ni de caure bé. Ell es preocupava únicament de tocar, de que els seus músics toquessin el millor possible, no? Bé, aquest contrast entre l'artista excels, que només es preocupa per el seu art i que no sap massa bé el que està passant a la societat de la qual forma part, la qual cosa no el fa del tot innocent, perquè una persona té que ser conscient del que passa al seu voltant, no? És també molt discutible. La funció és molt oberta a moltes interpretacions. En qualsevol cas, el debat que planteja la funció ho hem comprovat al llarg dels 4 mesos que hem estat a Barcelona i ara la gira triomfal que estem fent per tots els teatres de Catalunya emociona molt directament al públic, interessa molt directament al públic i sembla que ho passa molt bé.
Això et volia preguntar, heu començat aquesta gira i durarà fins?
No, aquesta gira arriba fins a meitat de juny, més o menys. Vam començar quan vam acabar el Goya, vam acabar a finals de... a principis de març, després de 4 mesos de programació en el Goya, i des de meitat de març, finals de març, estem fent la gira per tot Catalunya, que durarà fins al 10 de juny, més o menys. I llavors l'any que ve la farem en castellà a Madrid i per la resta d'Espanya, com és habitual en tots els productes que faig jo.
I a més estàs molt enfeinat, perquè tinc entès que, no sé si has començat el rodatge d'una pel·lícula.
Demà comença
amb Marta Argarona, no?
Jo m'incorporo demà amb una pel·lícula de Marta Argarona que es diu Sequestro, però bé, faig una col·laboració petita que m'ocuparà només 4 o 5 dies de rodatge, no gaire més. El que passa és que la setmana que ve, dilluns que ve exactament, també començaré ja els assajos d'una nova producció teatral, en aquest cas un espectacle teatral que dirigirà en Mario Gas i que es diu Sòcrates,
sí,
que va
sí.
al voltant de la figura de Sòcrates, sí. en el qual jo interpreto el personatge de Sòcrates, i que em tindrà ocupat també doncs, a partir del mes de juliol que estrenarem fins pràcticament un any sencer, quasi, fins a juny de l'any que ve.
Sí, això és una bona notícia i ojalà poguéssim parlar-ho, diu, a moltíssima gent que fes el mateix que passa a tu, que és treballar molt. Hi ha una pregunta que no vull deixar de fer-te abans de deixar-te tranquil i que puguis continuar amb les teves activitats, i és, amb el teu coneixement del musical, tota la vida fent programes especialitzats, sempre anant doncs, a Broadway i a Londres veient i mirant, no t'has plantejat mai fer un musical?
Sí, moltes vegades, no només m'ho he plantejat jo alguna vegada, sinó que m'ho han plantejat per part de molts productors i molts teatres, i algun té de dir, mira, això no em parlo gaire d'això, perquè no s'ha de parlar de les coses que un fa, però no de les coses que un no fa. Però aprofito la benentesa per dir que inclús algun d'aquests grans musicals que s'han fet en els últims anys i que han estat omplint durant mesos algun teatre de Barcelona o de Madrid, també han oferit a mi dirigir-lo. Ho he refusat sempre, ho he refusat perquè jo crec, jo no m'he plantejat mai dirigir aquests grans espectacles, dirigir un musical d'aquests de gran format i de més requereix unes capacitats o un temps o unes ganes que jo no tinc especialment. M'interessa un altre tipus de teatre, m'agrada molt el musical, per descomptat, és un gran aficionat i com a espectador, però no tant com a dirigir-ho, que és com dirigir una empresa i tens que posar d'acord un coreògraf i una pila de gent i els músics. M'agrada més dirigir de manera més artesanal les obres de teatre que estic dirigint, on es pot treballar molt més a gust i molt més directament amb l'actor, que per mi és l'element essencial de l'espectacle. I la relació director-actor, a vegades en aquests grans espectacles musicals, es perd molt. Ara, sí, és veritat que hi ha altres musicals de petit format...
Això és el que jo pensava.
Exacte, molt més propers al treball que jo faig habitualment al teatre, que sí que m'agradaria molt fer-les i que tinc projecte, algun projecte de fer-los. El que passa és que, per desgràcia, en aquest país nostre que vivim, doncs aquests musicals de petit format que a mi sí m'agradaria fer són aquells que no tenen la quantitat de públic suficient per fer-los viables. Vull dir, si tu fas El rei León, o si tu fas Sonrises i làgrimes, o si tu fas, jo què sé, qualsevol d'aquests grans que s'estan fent, o Sister Act o de més, doncs saps que tens el teatre ple cada dia i que la gent hi va corrent i de més.
Però és que el musical, Josep Maria, és que el musical s'ha disneyinitzat, eh?
Ja, bueno, esclar, bueno, i el públic respon clar. A això, doncs, en definitiva,
perquè un Guys and Dolls, per exemple...
Però tot això són espectacles molt grans, però aquests espectacles estan una mica... En aquest país nostre això no es pot fer, perquè respon a una tradició molt americana, que ells els fan molt habitualment. Però que aquí, bueno, Guys and Dolls, per exemple, ho va fer el Mario Gas.
Mario Gas, exacte.
3 mesos, va funcionar bé, mínimament bé, però tampoc va ser cap bogeria.
Però tu creus que avui un dia un South Pacific o un Magnolia no funcionaria?
Potser, no ho sé, potser sí, però en qualsevol cas, un South Pacific o un Rei Jo o qualsevol dels grans musicals americans de Rodgers and Hammerstein o d'Irving Berlin o de més, necessiten una injecció de producció de diners tan gran que si no tens un teatre de 1.500 butaques ple cada dia, no ho fan viable.
Clar,
o sigui, no es pot pensar, és impossible pensar fer qualsevol musical americà d'aquests en un teatre com el Goya, ni tan sols com el Romea, tens que fer-ho com a mínim omplint cada dia en un teatre de 1.000 butaques com el Nacional o com el Tívoli, que és l'únic lloc on hi ha un aforo de 1.000 i pico de butaques que... amb la garantia de poder-lo tenir ple cada dia, poden fer viables aquests nivells de producció. Si no, és impensable. Si no, s'hauria de posar... Si això s'hagués de fer al Goya, per exemple, o en el Romea, s'hauria de posar la butaca a 200 euros, i llavors no hi aniria ningú.
És veritat.
Vull dir, s'ha de tenir molt en compte els aspectes de producció econòmica, no és només les ganes de fer-ho i de veure-ho.
Bé, doncs bé, està clar que no et veurem en un musical, de
no,
moment.
No, de moment.
Està clar que demà comences el rodatge i sí, que tens aquest Sòcrates aquí ja en marxa,
i
per tant que tindrem ocasió
que...
de veure'ns altra vegada, i evidentment el dissabte al Teatre Auditori amb el Prendre Partit.
Dissabte a Sant Cugat, amb totes les ganes del món, que sempre tinc moltes ganes de venir a fer la funció aquí al Teatre Auditori a Sant Cugat, ja ho sabeu.
Molt bé, Josep Maria. Moltes gràcies per la teva disponibilitat.
Moltes
i
gràcies.
Fins dissabte.
Fins
vinga,
dissabte, doncs.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Wouldn't you like to hear the story of a girl that many soldiers know? It's a tale of love in all its glory, they tell when the lights are soft and low. Underneath the lamppost by the barrack gate, standing all alone, every night you'll see her wait. She waits for a boy who marched away, and though he's gone, she hears him say, "Oh, promise you'll be true, fare thee well, Lily Marlene, till I return to you, fare thee well, Lily Marlene."
This is the story of Lily Marlene.
With a kiss she gave her promise to be constant as the stars above. Every soldier knows she's kept her promise, and she has been faithful to her.
Les arts escèniques a molta comèdia. Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on som?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Eleccions municipals a Sant Cugat per ràdio, televisió i web.
Cugat.cat t'apropa tota la informació que necessites saber.
Debat amb els candidats, debats temàtics.
Cultura, economia, serveis urbans, esports, serveis a les persones.
Entrevista amb els candidats, vídeos especials, web especial eleccions, amb tota la cobertura electoral al minut. Tot a www.cugat.cat.
I diumenge 24 de maig, seguiment des de primera hora de la jornada electoral i anàlisi dels resultats amb un programa especial a partir de les 8 del vespre.
Per ràdio, televisió i web.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Aquesta música que estem escoltant és d'un autor, d'en Frederic Mompou, que com sempre hi deia música callada. Aquesta música callada que estem escoltant, probablement, en algun moment de la seva vida, Caterina Albert la va escoltar, perquè es portaven 20 anys de diferència, Caterina Albert i Frederic Mompou. Evidentment, Frederic Mompou va deixar més tard, però en canvi segur que una persona com Caterina Albert, doncs, que li agradava tot l'art, tot el que feia referència amb l'art, alguna vegada ho havia escoltat. I l'hem posada perquè volem parlar de tres drames d'una dama, de Víctor Català, Ja sabeu que Tenint Albert va tenir que utilitzar el nom d'un home perquè en el seu moment van considerar que el que escrivia aquella senyora no ho podia escriure una senyora. Entre ells, una de les peces d'aquests tres drames que representaran Valloreig el diumenge vinent, dia 17, a les 7 de la tarda, i que és La infanticida, que per altra part ja s'ha fet una mica més coneguda perquè va interpretar una altra santcugatenca, l'Emma Virasau. Però és que el grup Aire Teatral presenta aquests tres drames d'una dama amb L'explosió, Agonia i La infanticida. I per poder parlar-ne tenim aquí amb nosaltres en Llorenç Serraïma. Llorenç, molt benvingut a aquest programa de Molta Comèdia.
Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí. I tu veig que en la programació, en els repartiments, estàs com a director, en algun cas, en dos casos, vaja, i com actor en el segon, que és Agonia. I això, com va?
Això és la falera habitual del teatre d'aficionat, que, bueno, ens l'injectem en vena i tot el que sigui fer hores de teatre ens ve de gust i, per tant, ens apuntem a
il·lusió,
ganes, feina, ganes, hores, però, bueno, és la manera de disfrutar-ho, posar-hi molt.
Com va sorgir el fet de pensar en Víctor Català i en escollir aquests perquè són narracions.
Sí.
Són narracions que, en el cas
hem adaptat al teatre.
Adaptat.
Sí. La història neix, bàsicament, els dos bojos que comencem això som la Carme Pidevall i jo mateix. La Carme diu, escolta, m'encantaria fer La infanticida i m'agradaria que me la dirigeixis. I vaig dir, va, som-hi. Ens hi vam posar, ens va agradar molt com pujava tot allò, vam dir, això hem de fer-ne una obra per presentar-la en públic, però el monòleg de La infanticida dura aproximadament mitja hora, és potser una mica curt, vestim-lo amb alguna cosa més. I llavors vam estar donant voltes i vam, bueno, ens vam empapar de drames rurals i vam dir, escolta, hi ha una temàtica molt interessant de Víctor Català que parla de la mort i de la duresa dels últims moments de la vida, que és un tema comú amb La infanticida també, vam dir, agafem dos o tres d'aquestes narracions i les adaptem al teatre. I això vam fer, i va ser molt interessant. De fet, la feina va ser escollir, perquè n'hi havia cinc o sis que podien ser bones, i vam acabar muntant tres escenes per omplir una hora.
Que dura una hora, dius?
Una hora i quart, aproximadament.
I aleshores el fet de que l'ordre en què es fan té un sentit, o senzillament ho han anat col·locant una mica, deixant al final, perquè veig que al final el que hi ha és La infanticida,
sí,
que potser deu ser, no ho sé, la més dura.
A veure, sí, el que passa és que aquesta informació que tens...
No és correcta.
No és correcta, però no és culpa teva, és culpa nostra. Sobretot que no es pensi el públic que no feu els deures. El problema és que hem tingut un problema important a l'últim moment i hem hagut de canviar una de les escenes.
Ah.
Perquè un dels actors, per motius personals, no podia fer-la, llavors ens ha caigut l'escena i hi ha un canvi. Farem L'agonia primer, farem La infanticida segona i farem una tercera escena que es diu El vell, que no la tens apuntada aquí perquè aquesta història que t'explico és d'aquest diumenge.
Que és el que tens tu aquí.
Aquest que tinc aquí.
El vell, no és La vella, hi ha La vella també.
Efectivament, és una adaptació de La vella.
Ai, Isabel, senyor, mare meva, la Víctor Isabel, Català, però escolti.
Però vostè quan sent la paraula vell, què passa? Que se li dispara alguna cosa o què?
No, el que passa és que a veure, aquesta noia escrivia molt lúgubre, de cosa còmica en té alguna cosa, però poqueta, això de drames rurals ara és molt bonic, tot el que feia i la solitud.
Sí,
hi ha coses que sí, ja no tot, no tot, perquè també has d'estar una mica mentalitzat, oi que sí?
Sí, sí, són narracions dures, cal plantejar-se seriosament que les vols llegir, però a canvi el que té és que té un català tan bonic, ho expressa amb unes paraules tan riques, tan ben trobades, que és tot una temptació enfilar-se dalt de l'escenari per dir, jo vull intentar expressar això. No?
Així, això és veritat.
Adaptar els drames rurals a l'escena ha estat molt fàcil, precisament per lo ben escrits que estan. Llavors el que vam dir, bueno, per què és El vell i no és La vella, és perquè no teníem actriu, però sí teníem actor, que era jo. I llavors vam dir, a veure...
Però aleshores és doble trampa, eh? És doble trampa perquè, primer, perquè heu canviat la vella pel vell.
Sí.
I segon, perquè tu de vell no entens res, eh?
És un repte més, a veure, intentem...
Ja. Home, els actors ja ho fan, això, senyor Duart. Sap quedar bé el senyor Duart,
no,
eh?
No, però és veritat.
No, té raó, té raó. Aquí no hi ha cap de cap dels tres, no és vell, què vol que li digui?
La seva edat que té ja se li dota, ja se li veu.
El que vol dir que se'n veu el què?
Pues es conserva bé, però se'n nota. Home, si estem parlant del Pleistocè, o de del Neandertal...
No, tant antic, la prehistòria.
Vostè va dir que havia estat...
L'aparició de l'home. L'aparició de l'Homo sapiens.
Els drames, tu apuntes aquí, dic tu perquè suposo que va ser... Tres drames d'una dama, juga molt bé, o sigui, des del punt de vista de so, sona molt bé, sona molt bé. Que aquesta dama...
La dama és l'autora, és la Víctor Català.
Però curiosament es va fer coneguda com home.
Sí. Sí, i no per culpa seva, sinó, tal com has explicat, va ser el problema dels Jocs Florals d'Olot, precisament amb el monòleg de la infanticida. Ella es presenta, com a norma de concurs, es presenta sense signar, i quan el jurat ja li ha donat el premi i descobreix que és una dona, té seriosos problemes. Certament, allò no ho podia escriure una dona. Llavors, la senyora diu, bueno, jo vull entrar a la literatura, l'única opció de que m'acceptin és com a home, i llavors fa un joc que ja havia fet abans, que és signar com a home, perquè ella no solament signa com a home com a Víctor Català, sinó que abans d'això havia signat també com a home per poder publicar poesia determinats articles. I de fet fa una cosa que després farà l'Espriu. Ella signava poesia com Virgili Alexeal, i Alexeal era l'acrònim de l'Escala, escrit al revés.
Et sembla que ell havia fet un personatge anterior que hi posava aquest nom. Sembla recordar que hi posava el nom i el va utilitzar a la vegada, com dius, molt bé,
també, exacte,
per poder doncs,
publicar. Allò li havia funcionat, havia aconseguit publicar diaris, revistes, a l'Esquella de la Torratxa, etc. I va dir, bueno, doncs ara entro amb un altre, i en diu Víctor Català. Víctor Català comença a tenir èxit, i de fet quan publica els drames rurals amb el pseudònim de Víctor Català, tothom se n'entera que és la Caterina Albert, i així i tot ella segueix utilitzant el nom del Víctor Català. Una mica ja jugant, i doncs ara ho faig perquè em ve de gust.
És curiós que ara, fa pocs dies, em sembla que fa un mes i mig, es va presentar una obra que era inèdita, de Víctor Català, i que parla de... o sigui, que la trama va al voltant del cinema.
Sí, a veure...
És una cosa curiosa perquè en fi, que a mi em va sorprendre una mica. Ara, vosaltres, quan esteu plantejant aquestes obres, i com dius, aquest canvi no volgut, sinó perquè no ho podia fer segons qui, quan planteu, per què trobeu Víctor Català? Abans has parlat, per exemple, de la llengua, de la qualitat de la llengua, d'aquesta manera de poder... Perquè Víctor Català no és un autor... Tothom coneix Solitud, molt bé, han fet cinema, han fet inclús, però no és habitual aquest buscar, aquest trobar i aquest posar a l'escenari, doncs, Víctor Català.
A veure, la temptació ens ve de la infanticida, és a dir, en el moment en què, de moment només coneixíem la infanticida, vam dir, escolta, i quan descobrim, ostres, que és bonic això, que bonic, que bé escriu, que maco, la següent pregunta és òbvia. Aquesta senyora què més ha fet? Llavors comencem a buscar i fem... Bueno, esclar, la senyora també és prèvia a l'època d'internet, per tant buscar-la vol dir anar a llibreria de vell. I aquí els amics del Siglo ens han recolzat força, vull dir, hi he anat diverses vegades, tinc uns quants llibres d'allà. Llavors comencem a llegir i diem, ostres, aquí hi ha coses molt boniques. Sorprenentment hi ha poc teatre. Després, quan he llegit la seva història, és menys sorprenent, però hi ha narracions tan maques que vam dir, escolta, això ho podem aprofitar, aprofitem-ho. I la veritat és que estem gaudint de debò d'escenes maques però per això, perquè la infanticida ens va tentar i vam dir què més hi ha de bonic, i n'hi ha molt de bonic de Víctor Català.
Això ho representeu a Valldoreix dintre d'aquest cicle que fa el grup Espiral,
sí.
El diumenge, com deia, el proper diumenge 17 a les 7. Hi ha previst, teniu alguna idea de que això us representareu després en algun altre lloc?
A veure, de fixa n'hi ha una altra representació prevista, que és el diumenge 14 de juny, i és perquè la llar d'avis de la parròquia d'aquí de Sant Cugat ens ha recolzat molt, ens ha ajudat molt amb els assaigs, ens ha cedit el seu teatre per anar fent assaig, i per tant, almenys que podem fer és donar-los les gràcies i fer una representació per ells. I després, bé, anirem parlant amb gent, no tenim res tancat, però sí que hem fet tractes de veure, contactar, home, ens agradaria, doncs mira, a Mirasol hi ha un teatre fantàstic,
i tant.
Al propi Siglo hi ha un escenari molt bonic, llavors ens agradaria, però és clar, això són somnis.
Bé, i això forma part una mica del que jo em canso de repetir una vegada i una altra, i és que hauria d'haver-hi realment aquesta xarxa de teatres, aquesta d'espais polivalents, que servís, entre altres coses, sempre, no a vegades, sempre, perquè els grups que estan treballant aquí poguessin passar d'un lloc a l'altre. Perquè no és veritat, es diu, és que un grup determinat que està, per exemple, el Teatre de Mirasol, doncs només hi van els de Mirasol, probablement, no dic que no, però clar, no hem provat si aquest grup passa per quatre llocs diferents del municipi de Sant Cugat, si hi anirà també altra gent. Mentre no es provi, mentre no es faci la prova, no se sabrà mai. I com a conseqüència, jo diria que si un grup com el vostre, en aquest cas, esteu presentant això a Valldoreix, el que tenia que passar és que ja tinguéssiu, com a mínim, tres llocs més per poder-ho fer al llarg de, jo què sé, 3, 4, 5 mesos, de forma que això doncs, es veiés efectivament. I quan la gent tingués la idea de que aquell, en aquell punt, dic que penso que sigui de la Floresta, en el Teatre Mirasol, evidentment, d'una forma regular, constantment s'estan fent coses, potser podríem arribar a aconseguir que es creés un públic habitual que, sabent o no sabent totalment el que passava, doncs s'hi acostés. Ara, clar, si el Casino de la Floresta es fa una cosa una vegada cada mes i mig, doncs és evident.
Home, lligat amb això, jo t'agraeixo que ho hagis plantejat així, perquè cobra molta més importància el fet de que el grup Espiral ens hagi convidat i ens ofereixi l'espai per representar-lo, i això jo els hi vull agrair molt, perquè és cert, no és fàcil trobar espais. Llavors, quan tens algú que et diu escolta, vine, participa, fes-ho, t'oferim un espai, representa-ho, sincerament, grup de Teatre Espiral, moltes gràcies.
Doncs nosaltres d'aquí també ho donem gràcies al grup Espiral per tot el que fa, per aquesta continuïtat, i no cal dir-ho, Llorenç, el diumenge anirem a veure.
Ja veig que m'examinaré, molt bé.
No, home,
segur que aprovaran bona nota, això no en tenim cap dubte.
Aquí el que es tracta, tu has dit una cosa abans que em sembla fonamental, i és aquesta il·lusió i aquesta recerca, aquesta vocació, en el fons, i aquesta recerca de la creativitat. I això només es pot trobar prescindint de segons quin tipus de coses. Ja sabem que seran moltes hores, ja sabrem que la resposta serà la que serà, però jo vull fer-ho igualment, i jo vull demostrar-ho, i vull posar-ho a l'abast de la gent, perquè aquesta és l'altra. Hi ha molta gent que descobrirà, probablement, doncs el diumenge descobrirà un personatge o descobrirà una cosa que no tenia idea, no? Hi ha gent que sí, altra que no.
Jo crec que sí. Jo tinc molta il·lusió amb aquesta obra, i és cert, una mica és una certa presentació de Víctor Català, i suposo que algú descobrirà, ostres, quina autora tenim en el nostre país, no?
Com tantes,
sí, efectivament.
Sí, sí. Com tantes.
Sí, sí, no ens
una
les
dona
acabarem,
valenta que va produir molt, que hasta dibuixava també, sí, que feia uns dibuixos molt bonics, una gran artista del seu temps, incompresa, perquè era una dona, ves aquí, va tu aquí, quines coses.
Era una dona i probablement tenia més problemes perquè tenia una certa tendència que en aquell moment no es podia manifestar.
Sí, clar.
Aquesta és una altra.
De tota manera, l'espectacle del diumenge descobrireu una altra dona, la Carme, com a actriu fent la infanticida. Vingueu, descobrireu una
segur, gran segur, vindrem a veure-la.
Jo vaig a dir-ho, pensava que estaria aquí avui, malauradament no ha pogut ser, però m'hagués agradat precisament perquè ella donés també la seva opinió. Llorenç, moltes gràcies. Nosaltres continuem el programa perquè hem de parlar aquesta senyora que tenim aquí al costat a parlar de les seves coses.
Ah, sí.
I fins al diumenge i molta sort. Bueno, molta merda.
Molta merda, ja ho podem dir. Clar que sí.
Moltes gràcies.
Molta merda teatral.
Sí, senyor.
Aquesta és la bona.
Gràcies.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ai, sí, senyor Eduard, miri, avui com que hem tingut un programa variat,
molt,
que sí,
molt.
Hem començat parlant de l'Orson Welles,
sí.
Després ha vingut el senyor Pou, bueno, en la distància, perquè clar, és un senyor molt enfeinat, oi? I després hem tingut el nostre bon amic, el Llorenç, que ens ha parlat d'aquesta Víctor Català fantàstica, i de la Carme, aquesta gran intèrpret que veurem diumenge. Però escolti,
a veure.
Com que l'Orson Welles, jo m'he quedat pensant que aquest home... Lo que també el va caracteritzar és que ell va fer això dels planos seqüència, oi, d'aquest cinema, aquestes ombres, allò fislang, que feia aquell abans, sí. Allò del negre, el blanc.
L'expressionisme alemany.
Això, sí. Això tenia molta influència. Després, clar, ha vingut el senyor Pou i he pensat, el senyor Pou, jo la imatge que tinc del senyor Pou és el davantal darrere la barra fotent crits, que sí... Aquell, allò de l'estació d'enllaç...
Ai, que em trencarà vostè. Què diu ara? Ara
no,
sembla,
escolti,
ara
no se'n recorda d'aquell paper que feia.
Ara amb el Pou.
Fet,
si,
sí.
Si era molt jove, estem parlant...
Però jo veia igual, doncs ja, feia, ja estava igual que ara.
No,
però és que ara està igual que llavors, també. Però no, el que passa és que el que li vull dir és que he juntat els dos conceptes,
sí.
Concepte cinema, concepte realització així bona, i concepte... Estació d'enllaç, i he pensat, calla, avui has de parlar de les sèries de TV3, de la televisió, de tot això que s'ha fet, que
no,
ha sigut una gran cantera d'actors,
uns més bons. No tindrem temps, Isabel.
No pateixi, que aniré de pressa. Bueno, ja sap que hi ha una llista molt gran,
i
perquè
per
clar,
això,
amb tants anys de tele,
pues,
clar, van començar a fer programes i es van anar engrescant. Que se, miri,
mira.
Aquesta és una de les... Ui, mare meva, aquesta... La primera d'aquelles, se'n recorda? Escoltem.
El Poble Nou.
Mira, veu com se'n recorda?
I tant, que me'n recordo.
Del Poble Nou, sí,
el
que
Poble
hi havia...
Nou.
El Poble Nou hi havia aquell, l'Antonio,
sí.
El Miquel Cors,
sí.
El
Poble Nou.
Ja ha desaparegut, i després la Rosa, ui, la Minguillon.
Miquel Cors, Vallaruixenc.
Exacte, el veí nostre, sí.
No.
Bueno, clar, va fent. Ara és que ara ja començaria la sèrie, eh? O s'acaba... I se'n recorda que li tocava la loteria,
sí.
I ja se canviava la vida.
Sí.
Oi que sí? Però ara me l'ha posat el Joan aquí i realment no volia parlar d'això ara, però bueno, és igual. Jo ara el que volia dir és que les he classificat. Aquestes sèries de televisió les he classificat.
En quin ordre?
Bueno, en un ordre és igual, l'ordre no importa, és el tipus de com les he classificat. Per exemple, hi havia les sèries fashion, que dic jo.
Sí.
La fashion és la que es fan, les feien o les fan per posar coses de moda, que es parli d'allò. Sap, per exemple, hi havia aquella, una que es deia de moda, que aquesta no se'n recorda gaire gent, però anava, era dels anys 90, anava del món de la moda.
Sí.
Després hi havia aquella de professió api. Se'n recorda que hi havia el Kassen?
Aquesta en sembla més.
Sí, el nostre estimat Kassen. Aquesta feia quan encara aquests dels pisos i les cases i les immobiliàries encara es consideraven persones, oi? Que no... Després van acabar sent alguns, no tots, però sanguijuelas total, que sí? I ara se sap, només queden els restos, locals en lloguer i coses de promocions aquestes a mig fer. Però bueno, després hi havia aquella, la Pedralbes Centre.
Hombre...
Veu, que era per promocionar aquella espècie de Carrefour de l'Ajú.
Que ells van pagar com a mínim dos anys.
Que van pagar una morterada, i tant. Miri, aquesta musiqueta així.
Aquesta quina era?
Aquesta és aquesta.
Aquesta
és Pedral de Centre, que sortia el Jordi Bosch, eh? I aquella noia, aquella rossa, com es diu aquella? Ai, mare, jo no me'n recordo dels noms, eh? La Madaula també sortia, eh? Oh, sí? Sempre es van repetint, sempre... Ah, què diu? Quina hora? Qui va sortir? Esperi.
Sí,
no, ara
mateix,
això, no, el tècnic ens
mateix,
acaba de dir.
Mateix, no.
Sí, el veure miri, ja, ja surten parlant. Ara el Joan, el tècnic, m'ha dit que ell també va sortir. Ah, sí? Ah, doncs no me'n recordo, no vaig veure. Bueno, després hi ha, després hi ha les d'humor blanc, que és aquell humor que, escolti, que no té connotacions negatives, no
per
parla
exemple,
de sexe, pues miri, la Sagrada Família, la Via Augusta, que les brometes són toves, els nens són monos, dius, ai, que mono, quina gràcia, aquest nen que fa aquesta frase que ha dit, oi que sí, amb els nostres estimats Jordi Bosch, la Emma també. Aquestes sèries anaven al Super 3, però com que estaven tan plens les van posar a TV3, que sí? Després hi ha les d'humor més fort, més negre, aquelles del Joan, per exemple.
Com van començar les paraulotes?
Les paraulotes van començar en els drames, que no són rurals, però en aquestes sèries de drames que són les top 10. Que són com els serials venezolanos, però fets a Catalunya, per exemple, Poble Nou o Nissaga de Poder.
Aquí.
Ara anem molt fort. Miri, aquí. Les trames aquelles tan retorçades.
Aquí.
Veus, casos d'incest. Se'n recorda entre el Mateu i la Emma, que la Emma, que com... L'Eulàlia! L'Eulàlia Montsolís! Montsolís o Montsolís?
Montsolís.
Bueno, escolti, llavors aquí el que passa és que, clar, després Secret de Família. La Montse Guallar, amb aquella cara de pobreta de Flor i Melda, que sempre li passaven desgràcies, i a Lluís Soler... El nostre estimat Lluís Soler, que escolti, li van fer un paper que al final era un psicòpata. Perquè llavors ja van dir, calla, ara van trobar això de psicòpates, i van dir, posem psicòpates a les sèries catalanes, i van posar el Marc Artés, que és tan guapo, que feia de psicòpata. Després també va ser un gran psicòpata aquest, el Lluís Soler. Un altre psicòpata, el primer de tots, el Roger Pera, també, perseguint a la Gemma Brió.
És veritat.
Se'n recorda?
El Roger Pera, sí.
I després les paraulotes. Ets un malparit, un fill de put. Perdoni, això no es pot dir.
Sí, bueno, no dic que no es pugui dir, però...
Però si es pot dir a les 4 de la tarda, escolti, a les 8 del vespre encara es pot dir
més. Encara més.
No?
De totes maneres, el problema que tenim és que ja no ens queda temps.
Ja no queda temps. Jo només vull dir una cosa, que les sèries de TV3 tenen tres coses en comú. Són barates, perquè, escolti, quan hi ha batalles i tot, diuen, ja ha passat la batalla i no la veus mai, com el cas d'Armesenda, que són una cantera d'actors, uns més bons, uns altres més dolents, i que hi ha poc espai, perquè si s'hi fixa, la paret sempre la tenen enganxada aquí darrere.
Clar, perquè són un estudi que estan fent dues coses al mateix temps.
Comença la Riera, me'n vaig a veure la Sant Pietro, que, escolti, aquella dona és la matriarca i els porta tots, mare meva.
I això que estem sentint ara en aquest moment, jo tinc xipesa. Però això és el que faran aquest divendres, i aquí tanquem i ens n'anem
a l'òpera,
fins la setmana que ve.
A l'òpera, a veure el Turantot.
D'acord?
Vinga, escoltem-ho.
Adéu.